Al rebedor de casa hi havia una pedra. Semblava una pedra normal i corrent, un element decoratiu tirant a lleig que tothom deduïa que m'havien regalat i que no tenia el valor de llançar. Però no ho era. Era el recipient on es guardava la màgia de l'univers i que podria utilitzar sempre que volgués. Que volia una mica de sort? La pedra me la donava. Que necessitava una dosi extra d'amor? La pedra feia la seva màgia. Tot fins que la vaig perdre. Sí, la vaig perdre. Va ser el dia que la meva mare va passar per casa i va fer neteja. A hores d'ara, la màgia de l'univers deu ser en un abocador qualsevol, rodejada de mosques i material orgànic en estat de descomposició.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric, el món del fantàstic està ple de motivats, persones entregadíssimes que no tenen problemes en impulsar grans projectes amb pocs recursos per donar ressò a la seva passió. N'hem conegut molts al llarg de les 8 temporades de programa i avui en tenim una altra clara mostra. Es tracta dels organitzadors de la Cosmercon, un festival online que la setmana del 15 al 21 d'abril ha programat desenes de xerrades sobre l'univers literari de Brandon Sanderson. Sí, pot semblar un acte molt de nínxol i molt concret, però us faríeu creus de la gent que s'hi va connectar i va participar. Al Quimèric d'avui us farem un resum d'alguns dels continguts que poden resultar interessants a les persones que, com nosaltres, encara no han entrat a l'univers de Sanderson. També us oferirem una sorpresa pel Còmic Barcelona. Us recomanarem tres còmics que seran novetat pel Saló: Barcelona Ànima Negra, El Misterio del Paso de Atlov i La Carretera. És el que donarà de si el 18è Quimèric d'aquesta 8ª temporada que avui fem possible amb el Toni González a les vies de so, l'Iker Mons i la Clara González a la producció. Comencem!
Quimèric, el programa de gènere fantàstic. Quimèric als festivals.
Des del 15 fins al 21 d'abril es va celebrar la segona edició de la Cosmercon, després de l'èxit de l'any passat. Aquest any prometia ser un esdeveniment inoblidable, no? I que donava, doncs, parlava aquesta riquesa i profunditat de l'obra de Brandon Sanderson, amb moltíssims convidats, molts més que l'any passat, i bastantes novetats. Jo he de dir que l'any passat no coneixia aquest esdeveniment. He tingut el plaer de conèixer-lo arran de l'organització del Còmic Barcelona i d'aquest Zona Utopia, perquè els impulsors de la Cosmercon, els creadors de la Cosmer.es, van contactar amb nosaltres i va ser un plaer enorme poder saber de la seva existència. Estic dient Cosmer, he de dir que ja com, passa una mica com Tulu, no?
Cosmere?
Que la gent d'aquí acaba dient Cosmere, no? Li direm Cosmer?
Li direm Cosmer.
I si no, si en surt Cosmere, per tant, doncs perdoneu-nos.
És Cosmerecon o Cosmercon?
Cosmercon. Pot ser que en surti de les dues maneres.
En tot cas, no? la Cosmercon, deies que l'any passat va ser un èxit, i sí, efectivament, van realitzar 11 xerrades, que s'hi va connectar moltíssima gent, i de fet l'èxit ha proporcionat que, de fet, aquest any es facin 42 xerrades.
Mira, no les havia comptat. 42, precisament.
Un total.
Quin número màgic.
Un total de 50 hores de contingut dedicat a explorar l'obra de Brandon Sanderson.
A veure, jo he de dir, i que ho sàpiguen els oients, que només per preparar aquest programa ja he invertit 5 hores d'escolta de xerrades. Vull dir que amb això ja us podeu fer la idea i no us haurem explicat res pràcticament, un percentatge però ínfim del que s'ha fet.
Absolutament res. Aquest programa no serveix de res. Deixa'l d'escoltar.
Us farem un resum, però és com... No sé,
com rascalar la paret.
Introducció a la física quàntica, saps? Sí, no, vull dir, realment l'univers de Brandon Sanderson, ho dèiem fora de micro, que jo em pensava que era immens, i després de les xerrades que he vist de la Cosmercon he vist que encara és més immens.
És titànic. És titànic.
Inassumible, i inabastable.
Perquè et facis una idea de lo titànic que és que aquestes 42 xerrades només eren dedicades a l'Arxiu de les Tempestes i el Citoverso. Ja està.
Ja està, és que ja no podíem entrar res més.
És a dir, que té més llibres aquest senyor que fabrica més que xurros.
En aquest cas s'han centrat aquí, ja veurem l'any que ve en què s'entren, perquè jo els veig molt llançats i sé que hi haurà una següent edició, a no ser que passi alguna catàstrofe mundial pel mig.
Sí. Bueno, aquesta edició han fet xerrades informatives, panells de discussió, han fet activitats interactives, entreteniment en viu, de fet crec que van fer una activitat amb cosplayers per... gestionar com, vale, com hem de fer, com és fidedigna cosplayejar els personatges del Brandon Sanderson, no? Han fet un complet, i tot això online, per tant, gratuït. S'està barallant que potser l'any que ve, bueno, han demanat, por ahí por ve, que sigui presencial. Que
hi hagi això ens agradaria molt, que fos presencial.
Que fos com público càrnico, no? I a lo millor l'any que ve serà l'oportunitat per fer-ho. I no patiu.
Veurem.
No patiu els oients que ens esteu escoltant, que com hem dit és un resum, molt resum, i no cal ser expert, perquè la Cosmercon té la voluntat de traure els fans de sempre i les noves incorporacions del fandom, diguem-ne, no?
Com deia al principi, ni tu ni jo hem llegit Brandon Sanderson, jo hi entraré aquest any a través del Club de Lectura del Quimèric, però hi ha tota una xerrada, sense spoilers, i pensades com a introduccions, que són les que us acostarem avui. Vull dir que realment, per la gent que anem desubicats per la vida, també hi ha aquesta part de la Cosmercon orientada a nosaltres.
Clar, i de fet, si te'n recordes, en aquestes activitats sense spoilers, què va passar en el chat?
Doncs que cada cop que sortia un spoiler, te'n vas. Vull dir, es feien fora. Sí,
i feia avisos, Escolta, no facis spoiler. Spoiler detectado.
Baneado. Sí, 10 minuts. Ep, aquí ara t'acaben de banejar el tècnic, eh?
No me banés? No me banés? Toni, sisplau? Bueno, joder, qué intensa se está poniendo la música. Es que es Brandon Sanderson.
El archivo de las tormentas.
El archivo de las tormentas. Lo millor de tot és que aquesta introducció em serveix molt perquè la inauguració d'enguany va comptar amb el
Brandon
mateix
Sanderson.
A l'estrella Brandon Sanderson.
Hem de dir que Brandon Sanderson està molt sempre predisposat a atendre els fans.
Sí, sí, sí.
Fa uns quants anys, el primer any que vam estar al Celsius, hi era ell, i era una persona superpropera,
entranyable,
superamable.
Sí, 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 sí. En aquest cas, es va connectar online, des del seu estudi, firmant exemplars en l'estudi, allà mateix, no? I la Tamara Tonetti va ser l'encarregada de construir aquesta entrevista en anglès, en la qual vam descobrir una mica més de l'autor, més detalls, com la seva fascinació envers el fandom.
Crear perquè la gent pugui connectar més fàcilment és una de les meves parts preferides d'aquesta feina. Estic segur que has sentit la meva història abans, la primera convenció a la qual vaig anar quan era adolescent i vaig trobar una família instantània allà. I vaig pensar, per què no he estat fent això tota la meva vida? On ha estat això? Sempre m'emociona, per exemple, saber de parelles que es van conèixer a través del fandom i coses així. És un dels privilegis per mi aconseguir ser aquesta font de connexió per la gent.
Els seus primers fans, de fet, van ser els seus amics de la universitat, i cada cop que acabava un llibre, es barallaven per llegir-lo.
Els meus millors records eren sorprendre'ls amb llibres. Tinc un altre llibre per vosaltres. Un altre? Oh, sí! Aquest és genial i els passa a tots. Recordo el meu segon esborrany acabant les primeres hores del matí i recordo anar a Kinko's, que és una botiga copisteria, on vaig portar el meu disc i li vaig entregar i vaig imprimir la meva primera còpia del llibre. Kinko's estava obert les 24 hores perquè eren a prop, ja saps, estacions de transport. Així que em vaig presentar a la una de la matinada amb el meu disc, per fi havent acabat aquest llibre i lliurant-lo. Recordo la sensació de tornar-lo a portar al Leading Edge l'endemà, que és la revista en la qual tots vam treballar, inclinant-lo sobre la taula, com ara em veieu fer de tant en tant. Llibre, tenim un llibre, aquí va! I tots ells es posarien primer a agafar-lo perquè aquest era el meu primer club de fans, eren els meus amics de la universitat. I llavors ho llegirien a correcuita i ho passaven a una altra persona, una còpia del llibre passant entre tots ells.
El programa anterior parlàvem de les fotocòpies de Bola de Drac i aquí les fotocòpies del llibre de Brandon Sanderson.
No et preocupis perquè encara farem més connexions.
Sí?
Ja veuràs,
vaja,
ja veuràs.
A veure.
En tots els seus llibres, Brandon Sanderson, fins i tot els primers, tenia la mateixa voluntat. Explicar que ell li fascina la ciència-ficció, però també la fantasia, i volia trobar la manera de combinar-les.
One of the things that I wanted to do
Una de les coses que volia fer com a autor de fantasia era aportar una mica d'aquest sentit de ciència-ficció dels grans llibres clàssics i traslladar-ho a la fantasia èpica. Mentre treballava a Rorschach, estava realment buscant aquest aire d'un món científic. No sóc científic. Començo amb el que sentirà el lector i com la història rebrà la impressió, el sentit que vull. I després, com puc construir a partir d'això. Això és el que sempre et dic que em diferencia amb un escriptor de ciència-ficció dura, ja que començo amb l'efecte que vull transmetre. Treballo cap endarrere per buscar les justificacions que podrien portar a aquesta sensació. I molts escriptors de ciència-ficció inicien per l'altra direcció. Diuen, aquí està la ciència. Quin efecte tindria això?
I el seu procés de documentació busca justificar, en primer lloc, l'estètica.
Sempre em documento com es veurà estèticament i com funcionarà narrativament. Aquests són els meus principis claus. Per exemple, les llunes de Rorschach. Jo sé que vull tenir les llunes d'aquesta manera. Llavors vaig preguntar a astrofísics. Digue'm, com és de dolent això? Què puc fer? Com puc fer que funcioni? Pots fer això, però no serà un sistema estable, però ho serà en els termes de desenes de milers d'anys, no 100 anys. Perfecte. Puc treballar amb això.
Això em sona veritat.
Sí, sí.
Això em sona veritat.
És el nostre experiment amb el ChatGPT, no?
Efectivament. Per sort, Sanderson sí que té una mica astrofísic.
Sí, perquè si s'ha de refiar del chat, espera, saps?
Justament, en aquí, el ChatGPT probablement hagués punxat.
Segur, segur.
A veure, Sanderson va començar a escriure com, amb un únic objectiu, crear una gran obra èpica. Poc després naixeria el Cosmerverse.
Em vaig convertir en escriptor a causa de les grans èpiques de fantasia com Dragon Riders of Pern i em vaig dir, vull fer un d'aquests, vull ser conegut per un d'aquests. Necessito una sèrie que sigui l'àncora i el cor de la meva carrera i Dragon Steel va ser el meu primer intent d'això. No és terrible. Alguns dels meus primers llibres són terribles. És genial. No, però no és terrible. És el primer intent on de veritat m'entusiasma qui serà en Hoyt i quina seria la seva història d'origen. Per aquells que no saben el que va passar, quan vaig escriure aquest llibre estava molt orgullós. Vaig intentar vendre'l. Mai es va vendre. Però Elantris sí. I Elantris va ser escrit abans que el Cosmere existís al meu cap. No tindria aquest concepte de Cosmere fins que el vaig desenvolupar a través d'Arena Blanca, Dragon Steel i Aether of Night. Així que vaig vendre Elantris i vaig decidir llavors que construiria un cànon real pel Cosmere, començant per la trilogia Mistborn. I és llavors quan vaig netejar la pissarra i vaig expressar-ho bé. Ordenem-ho. Deixeu-me estructurar i construir el tipus de mitologia i cosmologia.
A les seves obres, Sanderson explica que s'interessa molt pels detalls. Un recurs econòmic pot desencadenar un centenar de conseqüències.
Aquesta idea de quin és el recurs que està causant la guerra, com més tens, més d'aquestes fulles essencialment fantàstiques que pots fer. I aquest tipus de guerra, sobre un recurs fantàstic, era el tipus d'aspecte que m'encanta en fantasia. A nit vaig acabar la segona part de Dune. La idea de l'espècie és una d'aquestes idees fonamentals que han impulsat la meva carrera. Hi ha un munt d'històries diferents i definitivament no estic sol a Dune, que em va ensenyar sobre els recursos i l'economia i com una sèrie de llibres i la cultura i la religió poden generar-se amb un recurs. Em va resultar realment fascinant.
M'encanta que Brandon Sanderson mencioni a Dune.
Home, és que els referents hi han de sortir sempre.
Els referents han de sortir i efectivament Dune fa una cosa molt bé, que és aquesta construcció d'una societat, una religió, un tot, només per una cosa, l'espècie. M'encanta. Ara Brandon Sanderson està emocionat perquè s'enfronta a una nova etapa del Cosmere que està desitjant arribar.
He estat 20 anys esperant poder fer Cosmere de la data espacial i encara no estic completament allà. Encara he de ballar al voltant d'ella una mica, però no vull donar grans spoilers per sèries que encara no han acabat. Però estic ansiós per això. Fa 20 anys que estic emocionat i poder fer algunes d'aquestes coses és realment satisfactori. És realment emocionant. M'agrada una tona.
El seu èxit ha arribat a punts esbojarrats. Tan exagerat és que podríem dir que Brandon Sanderson, és que ho estic desitjant dir-ho, és la Taylor Swift del gènere fantàstic.
M'estic imaginant Brandon Sanderson amb un vestit de lluentons.
És la Taylor Swift de la literatura de gènere. Des de videojocs a sèries fins a figures, una tonelada tonelada de llibres venuts. Dic tonelada perquè són moltíssims.
No, no. I veient la mida dels llibres, doncs...
I fins i
amb
tot...
Amb qui compris tres ja arriba la tona, eh?
I perquè us feu una idea, fins i tot figures d'acció dels seus personatges més importants. És tan l'èxit del Sanderson que ni tan sabols ell s'ho creu.
Per mi és una mica surrealista, perquè no t'endinses en això com a escriptor esperant algun dia tenir les teves pròpies figures d'acció. Et converteixes en escriptor per explicar les teves històries. I és un nivell d'èxit que no pots plantejar ni tan sols somiar com a escriptor. Realment només vols poder guanyar-te la vida. No vols haver de tenir una segona feina i aquest somni és molt poderós i difícil tant per la teva ment com per la teva capacitat d'obtenir-lo.
Full over your mind, but difficult to obtain.
I una de les grans preocupacions de les persones que no hem llegit Sanderson és saber com fer-ho, per on començar, perquè té una obra immensa i totes les obres estan relacionades entre elles. Bueno, un gran part de les obres estan relacionades.
Mira, si ja ens feia por el diagrama que es van fabricar amb els llibres de Terry Pratchett,
allò?
Imagina...
Allò no és res, a, en comparació
no res,
amb Brandon Sanderson.
No, perquè Brandon Sanderson encara és viu per continuar fabricant.
Exacte, i que duri molts anys. A veure, com a punt de partida hem d'entendre que hi ha dos tipus d'obres.
Vale.
Les que formen part del Cosmer i les que no, que sembla una obvietat, però no ho és tant. Una de les xerrades de la CosmerCon era una introducció al Cosmer, a càrrec de la Yannix, que és membre de Coppermine de Sanderson, que és una mena com de Wikipedia... Mm-hmm. Especialitzada en Sanderson, que ella s'encarrega de la traducció a l'espanyol.
És que té Wikipedia.
Sí, té una Wikipedia pròpia en anglès i aquí
Wikipedia.
Hi ha un equip de gent que ho està traduint a l'espanyol. Per tant, la Yannix és la clàssica que ho sap tot. Li pots preguntar el que vulguis. I la primera pregunta que es va intentar respondre és l'òbvia. Què és el Cosmer, a part d'un conjunt de sagues i llibres?
El Cosmer són un conjunto de diferents mundos que se encuentran en una misma galaxia o cúmulo estelar, me parece que lo llaman, pequeña galaxia, en un mismo sitio, entre comillas, tiene unas mismas reglas mágicas, que es muy importante. Luego, los que estáis aquí, que ya estáis al día o que hayáis leído mucho, os daréis cuenta de que prácticamente todos los sistemas de magia funcionan de la misma manera. Tienen un mismo hilo conductor y se pueden conseguir más o menos las mismas cosas con diferentes sistemas de magia. Todos estos mundos están conectados entre ellos. Conectados de manera física, bueno, física a lo mejor no es la palabra, es algo que comentaremos más adelante, pero bueno, todos los mundos están interconectados, sobre todo porque tienen todos una historia común o un origen común.
I quin és aquest origen comú? Doncs té un nom propi, un nom que a mi, sincerament, Iker, em sona a medicament, que és Adonalsium.
No tenemos muy claro lo que era Adonalsium, pero sí que sabemos, o se le denomina, el poder de la creación. Con una grandísima cantidad de investidura, que es lo que sustenta la magia, es la magia como tal, el combustible que ayuda a que todos los sistemas de magia funcionen, y toda magia se supone que deriva de este ser, persona, llamado Adonalsium. Se le consideraba un dios, los primeros humanos o las primeras razas existentes en el Cosmer lo veneraban como a un dios, pero obviamente donde tienes seguidores, también tienes detractores. Adonalsium tuvo los primeros haters del Cosmer. Primera tontería que suelta ya. La gente que se oponía a él intentó matarlo, si no era un ser vivo, acabar con él, llamémoslo X, querían deshacerse de esta cosa... Y no fueron capaces. Sabemos que al menos una vez intentaron acabar con Adonalsium, pero no fueron capaces. Pero lo volvieron a intentar. Y esto que era Adonalsium se rompió. Se convirtió en Chocapic. Lo puedes explicar así perfectamente. Hizo pum y se convirtió en Chocapic.
¿Y qué pasa después de convertirse en Chocapic?
¿Pero eso cómo le pasa a un medicamento? No lo entiendo.
Home, agafes amb una massa d'aquestes de morter i es converteix en Chocapic. I clar, es va convertir en 16 esquirles i cada una representa una faceta de l'Adonalsium amb una voluntat determinada. Cada una es va instal·lar en un planeta diferent i van pactar no estar juntes i no ficar-se en els assumptes una de les altres. I
vale,
aquestes esquirles, quan s'instal·len en un planeta, alimenten tot un sistema de màgia i per això cada planeta té el seu propi sistema. què poden fer les esquirles?
Això està molt
Estàs
bé.
Estàs aprenent coses, jo ho
sí,
sé.
Sí.
Jo vaig sortir aquella xerrada pensant, ah! Què poden fer les esquirles? Doncs poden desplaçar-se d'un lloc a un altre, poden parlar i escoltar persones d'un altre planeta. A més, aquestes esquirles busquen un recipient que ha de ser un ésser viu amb consciència. O sigui, pot ser una persona o pot ser alguna altra cosa que si té consciència i està viva.
Que bien t'ha quedat con la música.
Txan, 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 txan. Aquest recipient, que quan té l'esquirla, o sigui, aquesta persona o ésser amb consciència, té la ment ampliada i té una capacitat de pensament i d'entendre les coses brutal. Però tots aquests atributs tenen un cost.
El recipiente, al principio, cuando adquiere esa esquirla y asciende, la voluntad del recipiente está aquí, ahí se me ve, sí, y aquí está la voluntad de la esquirla, porque es capaz de controlarla, pero el poder de la esquirla es tan fuerte que poco a poco la intención de la esquirla prevalece sobre la intención del recipiente. El recipiente se va perdiendo poco a poco. La persona que ascendió sigue ahí, pero la esquirla se la come, la intención de la esquirla puede con ella. Entonces el recipiente empezará siendo capaz de controlar el poder, pero poco a poco su intención y sus actos irán encaminados a la intención que tiene la propia esquirla.
Què? Estàs fent cara de...
Estic...
Estàs processant,
sí, no? Sí, estic processant. És a dir, les esquirles aquestes, si es fiquen dintre d'una persona,
sí,
per si ho he entès,
sí,
aquesta persona deixa de tenir individualitat en el cap del temps.
Va perdent una mica la capacitat de...
Pobre muchacho.
De resistir-se a l'esquirla, perquè ens entenguem.
Mm.
Si s'acaba imposant l'esquirla. I espera que això no és tot.
Vale.
Perquè només t'he explicat lo de les esquirles, però també hi ha tot un sistema de capes. Si tenim el regne físic, el cognitiu, que és un reflex, com una mena de mirall del físic, i l'espiritual. Doncs resulta que pots anar d'un planeta a un altre a través del regne cognitiu. I ens ho explicava amb aquesta metàfora.
Igual que tú puedes viajar de un planeta a otro a través del espacio, puedes viajar a un planeta a través del reino cognitivo. Porque, como os dije antes, todos los planetas están conectados. La gracia, y aquí es cuando hablaremos, en la parte final os mencionaré, que son los saltamundos de nuevo, hay gente muy lista y que sabe muchas cosas del Cosmer que viaja de uno a otro. Una manera fácil de explicar esto, y que a mí en el momento que me hicieron esa analogía, me pusieron ese ejemplo, dije, ¡ah! Pues tiene toda la razón. Pensad en bloques de edificios que tienen un garaje común. Tú puedes vivir en el bloque A y quieres ir al bloque C. ¿Cómo puedes hacerlo? Bajas a la calle y vas por la calle. O sea, irías por el espacio de un planeta a otro. Pero, en lugar de hacerlo así, puedes ir por la cochera, que es común, que conecta los dos bloques. Puedes ir por ahí y desde ahí, como comparten una misma cochera, puedes ir al bloque que tú quieras.
Perquè els oients no poden veure la teva cara, eh? És boníssima la metàfora, eh?
M'encanta, és molt bona la metàfora. Perquè us fa una idea, els oients, estava recreant físicament...
Amb les mans ha fet els blocs, ja,
sí,
la cotxera...
Això de sortir per fora...
Sí.
Sí. Ostres,
doncs ja
la cotxera, el pàrquing subterrani.
Pues per afegir dificultat, les esquirles estan presents en els tres sistemes. En canvi, també hi ha el més enllà, que
vale,
sembla que només és accessible pels morts.
¿Qué es el más allá? No tenemos ni idea. Siguiente diapositiva. No, no sabemos lo que hay en el más allá. No tenemos ni idea de cómo funciona absolutamente nada. Pero cuando una persona... o sea, hasta aquí el directo de hoy, sí, se acabó. El más allá, punto. No sabemos que existe una vez una persona muere. Ni siquiera las esquirlas han sido capaces de ir al más allá.
Abans, quan parlàvem que cada planeta té el seu sistema de màgia, no?
Sí.
Doncs tot i que cada sistema té les seves regles, té unes regles diferents, hi ha un element bàsic que totes comparteixen, que és l'anomenada investidura.
Què necessitamos para poder utilizar esa investidura, para poder trabajar con el sistema de magia? Necesitamos, lo primero, investidura. Obviamente, para poder acceder a un sistema de magia necesitamos investidura, porque ya habíamos hablado que la investidura es el poder, ¿vale? Lo que a ti, el combustible que te permite utilizar un sistema de magia o ejercer un sistema de magia, ¿vale? Entonces, necesitamos el poder como tal. necesitamos muchas veces la intención de usarlo.
A mi això d'investidura em sona polític.
Sí, no? És el sistema de màgia que nosaltres tenim, no?
Clar,
que és,
tu vas, quals, votes...
Els individus van a la Junta Electoral Central...
Voten?
No? Fan un, el que es diu partit... Sé que és complicat, escolteu-me, no us perdeu.
És que estem en període electoral, igual això és interessant d'explicar, eh?
Clar, és important. Els partits fan el que han de fer a la Junta Electoral Central, es presenten a les eleccions... que és un sistema de màgia també, va sol, no preguntem
tampoc
com.
Tampoc se sap com funciona, tampoc és com el massa sap. Allà, com funciona, no ho sabem.
Té un sistema que es diu Yay Don't, no sabia dir per què serveix, però serveix, la gent vota, si nosaltres li donem poders a aquestes persones, i això és la investidura.
Exacte.
Que després aquestes persones que tenen poder de la gent...
És duríssim,
fan màgia amb sobres, no? El que
exacte,
deies.
Sobres, endolls.
Endolls,
no?
Sí.
És la nostra màgia, sí. I un cop sabem tot això, si encara ens queden dubtes sobre quins llibres de Brandon Sanderson són Cosmer o no, hi ha un truc molt bàsic.
Mirad, una manera muy sencilla de saber si un libro de Sanderson pertenece o no al Cosmer es... Está basado, está ambientado... no para hablar, claro, obviamente de la Rueda del Tiempo, pero bueno, para hablar, por ejemplo, de Legión, de Alcatraz, de Rizmatista y de estos. Si el mundo en el que ocurre es el planeta Tierra, una versión alternativa del planeta Tierra, o ha existido en ese universo el planeta Tierra, no está dentro del Cosmer. Porque es una de las normas no escritas que tiene Sanderson, que es en el Cosmer no existe el planeta Tierra. Libros de Sanderson que tenemos traducidos al español de forma oficial que no están dentro del Cosmer. Alcatraz no es Cosmer. Todo lo que sea citoverso no es Cosmer. Rizmatista era Cosmer, pero no los... En un principio dijo que la saga de Rizmatista iba a estar dentro del Cosmer, pero al final decidió que no. ¿Por qué? Porque tiene un planeta Tierra alternativo, entonces está fuera. Alcatraz, Legión, Citoverso, Rizmatista, Reconers... A ver, luego dentro del Cosmer, claro, es que nos metemos aquí en 27 libros. La saga del Archivo de las Tormentas, la saga de Nacidos de la Bruma. Tenemos tres de los cuatro proyectos secretos. Tenemos Arena Blanca. Tenemos Sombra por Silencios en los Bosques del Infierno. Tenemos Sexto del Ocaso. Tenemos... Futura saga de Lantris.
I ara que sabem tot això, què et sembla si ens endinsem en una de les sagues que estan incloses dins del Cosmer? Vas fent que no amb el cap.
És molta teca.
Espera, que encara n'hi ha més, eh? Entrem amb la saga de l'Arxivo de les Tormentes. On passa l'Arxivo de les Tormentes? Doncs en un univers creat per Adonalsium, aquest nom de medicament.
Vale. Hi ha un... Encara estem amb les esquirles.
Sí. Hi ha una desena de planetes gasosos, un cinturó d'asteroides i tres planetes terrestres amb les seves llunes. Ja pots començar a fer el teu mapa.
Sí, faig mapa mental, sí.
El quid de la qüestió és que hi ha una gran tempesta en forma de gas que passa cada pocs dies i ho arrasa tot el seu pas.
Esta tormenta ocurre cada pocos días, constantemente. La tormenta va a recorrer el planeta. ¿Qué pasa con esta tormenta? Que si es una... un huracán, o sea, que viene muy fuerte, o sea, con mucha fuerza, muy destructiva. O sea, yo veo incluso esta imagen y ya me da parraque. Toda la vida en el planeta va a estar, va a evolucionar, se va a construir y va a avanzar teniendo en cuenta esta alta tormenta, ¿no? Porque la alta tormenta, como pone ahí, ocurre cada pocos días, recorre el continente de este a oeste, que ya lo veíamos antes, pero a medida que avanza... va perdiendo fuerza.
Y aquí tenemos un grupo de personas que pueden arribar a preveure quan hi haurà una tempesta.
Se puede calcular cuándo va a ser la próxima, en mayor o menor medida. No ocurre siempre. Cada 3 días, 12 horas, 6 minutos, llegará la alta tormenta a mi casa. No es así. Puedes calcular más o menos por el tiempo que pasa, no con la misma frecuencia. Hay un grupo de personas que se llaman Predice Tormentas. Y aunque el nombre no deje lugar a dudas, se dedican a intentar adivinar con operaciones matemáticas de gente lista que no soy yo, cuándo ocurrirá la próxima tormenta.
Com deia la Yannix, tota la vida del planeta s'ha adaptat per sobreviure a la tempesta aquesta constant. Llavors tenim plantes amb una mena de closca,
Vale.
Arbres amb arrels molt, molt profundes molt resistents. I molt resistents. I si entrem a la vida humana, doncs hi ha una distribució social...
Fotuda.
Si més no, curiosa, perquè, fixa't, les castes es basen en el color dels ulls.
Está gobernado por una monarquía. El resto de la sociedad se organiza en dos grupos diferenciados. ¿Cómo se diferencian esos grupos? Por absurdo que suene, por el color de los ojos. Si tus ojos son claros, se te considerará un redoble de tambor, ojos claros. Y si tienes los ojos oscuros, se te denominará redoble de tambor, ojos oscuros. Los ojos claros están por encima de los ojos oscuros. Ojos oscuros del décimo al primero y luego ojos claros por encima de ellos del décimo al primero. Y dependiendo de dónde estés, tendrás unos derechos u otros. Derecho a poder viajar libremente, el derecho a recibir una educación, derecho a poder tener un oficio propio en lugar del que te manden, todas estas cosas. División entre sexos está muy marcada, al punto de que no comen lo mismo las mujeres que los hombres. Las mujeres tienen comida que siempre se dice que es más neutra o más dulce, y los hombres tienen comida pues más ácida, más picante, que se supone que es más fuerte.
Acabo de descubrir que soc un home. Hauré de canviar de sexe ja.
Ostres, que complex, m'encanta. Però tinc una pregunta sobre els ulls. És a dir...
Sona rasària?
No, sona raça ària. Segon, com funciona la genètica? Perquè si la genètica funciona més o menys igual que la nostra, el color dels ulls es determina per als gens dominants. Aquests gens dominants normalment apareixen amb més freqüència quan es comparteixen gens. És a dir, són tots primos germanos?
Té pinta. Però això li hauràs de preguntar a Brandon Sanderson o a la Yannix, que ho sap tot, jo no tinc ni idea.
Bueno, des d'aquí, des del Quimèric, obrim una porta a Brandon Sanderson, vine a nosaltres. Bueno, ho anem nosaltres, no fa falta que vinguis. I fem una entrevista.
A part del tema de distribució social, hi ha un altre tema que és curiós, que és la divisa, o sigui, el que utilitzen com a diners.
Bolitas de luz. Recordáis que hablamos al principio que la alta tormenta traía investidura gaseosa, que por eso os pregunté qué tipo de investidura creéis que traía. Esa investidura penetra en gemas y da luz, ¿vale? Estas bolitas que veis aquí es lo que se conocen como esferas. ¿Qué son las esferas? Es una gema rodeada de vidrio para que todas tengan aproximadamente el mismo tamaño. ¿Qué hace la gente cuando viene una alta tormenta? Coge las esferas que tiene, las pone en una jaulita y las saca a la calle, las saca a la alta tormenta para que se carguen de luz tormentosa, que es como se llama la investidura que trae la alta tormenta, es luz tormentosa. Las esferas se cargan de luz y esto es lo que se utiliza como dinero.
I si tot això t'ha semblat complex, què hi ha de la religió?
La religió que siguen és el borinismo. Creen que el Todopoderoso fue el que lo creó todo. Creen que los humanos vivían en un lugar llamado los Salones Tranquilos, del que fueron expulsados, y que ese será su, si hacemos el paralelismo, con la religión cristiana, que puede que sea la que tengamos más cercana a los que estamos aquí, sería su paralelismo al cielo, es el paraíso al que irán tras la muerte.
He de dir que més enllà d'això que t'he explicat, em vaig perdre una mica. Amb la qual cosa vale. No entraré a explicar res més, okay. No aprofundiré per no posar-me en un jardí, perquè estic segura que tots els fans de Brandon Sanderson ara mateix estan estirant dels cabells i estan dient aquesta tia no té ni idea. No, senyors, no tinc ni idea. He fet el que he pogut, vale?
Ja hem dit al principi del programa que aquest resum serà una merda.
Hem avisat.
No escolteu més el programa. Marxeu!
Què et sembla si repassem una obra que està fora del Cosmer, perquè hi ha vida més enllà del Cosmer.
Gràcies.
Vinga. Una de les xerrades sense spoilers era precisament per parlar d'una saga de fora del Cosmer, que és la del Citoverso. Una saga que rep i dona molt d'amor.
I Citoverso no merece amor, porque amor es lo que da. Tito Verso es una saga para quererte, ¿vale? Si un día decís lo típico, ¿no? De hoy voy a quererme, empezad a leer Tito Verso, ¿vale? Vuestro corazoncito os lo agradecerá.
Aquesta va ser una xerrada breu, en comparació amb les de dues hores i mitja anteriors.
Bueno, de moment ja m'ha comprat, eh?
Espera, a mi aquestes em va interessar molt, però molt, eh? Vull dir que estic en lloc d'entrar per l'Imperio Final, igual entro per Tito Verso, ja ho veurem. Considerem que aquesta saga del Tito Verso s'ha d'anar a descobrir mentre es llegeix, no és tan complexa com tot l'univers del Cosmer, per tant, era difícil que ens expliquessin més. Però sí que ens van posar una miqueta de context.
La humanidad descubre ciertas habilidades psiónicas, habilidades, una capacidad mental brutal, pero no las comparte. O sea, la humanidad, gente con poder de la humanidad, descubre estas habilidades, pero no las comparte con absolutamente nadie. Estas habilidades les permiten iniciar los contactos con alienígenas que hay en el resto del universo. Pasan cosas, ¿vale? Ocurren cosas que si queréis saber qué cosas pasan, tenéis que leer La defensa del Elisio y a lo mejor eso os da chispita. Y hay un salto en el tiempo brutal de siglos en los que llegamos a la saga Escuadrón. ¿Qué sabemos de la saga Escuadrón? Que la humanidad está huyendo. Viajan perseguidos por el resto de alienígenas, se estrellan en un planeta y de ese planeta no se pueden mover. Y en ese planeta están siendo masacrados, están sufriendo ataques constantes y viven defendiéndose para poder sobrevivir. Pero están perdiendo la batalla, ¿vale? No sabéis por qué la humanidad huye, no sabéis por qué les persiguen, lo único que sabéis es que tuvieron contacto con alienígenas y hay un salto. Pasan cosas durante la novela de La defensa del Elisio y de repente sabes que la humanidad ha estado huyendo, que han viajado perseguidos durante tiempo, se han estrellado en un planeta y no son capaces de moverse de ahí porque los están masacrando.
¿Per què la recomanen? Doncs sobretot per l'evolució dels personatges.
Todos los personajes tienen una evolución, sin meterme en spoilers, claro, tenemos que tener en cuenta que la humanidad está constantemente perseguida, están constantemente sufriendo ataques, están constantemente sufriendo bombardeos. Y no es spoiler ninguno decir que lo que vemos es la parte de los pilotos. Entonces, la evolución que sufren adolescentes que ven cara a cara la guerra, que participan en una guerra, es ver una evolución en poquísimas páginas, porque es que no son largos los libros. Son adolescentes por su edad biológica, pero teniendo en cuenta lo que viven, es que son niños a los que se les pide que tomen decisiones y que cometan acciones a los que ni siquiera los adultos tendrían que enfrentarse nunca. Y se nota la evolución de los personajes y se nota muchísimo en el pensamiento de los personajes y cómo se cuestionan todo lo que está pasando y cómo se cuestionan el por qué ocurre lo que está ocurriendo, qué fallos se han cometido para poder estar, o sea, que les han llevado a estar ahora en esta situación de mierda, porque es una situación de mierda. Entonces, la evolución de los personajes es un punto enorme. Los libros tienen muchísimo paralelismo con cosas que ocurren en el día a día en el planeta Tierra. Y lo veréis. Si leéis, lo vais a ver.
De fet, mostra d'això, d'aquesta evolució dels personatges, és la protagonista, que està molt marcada per la història del seu pare. I Sanderson ens ho explica des del seu punt de vista.
Padre, no lo he dicho. Es piloto. Bueno, pues Spence está en la superficie del planeta con su padre y de repente su padre recibe un aviso por radio de que hay un ataque en ese preciso momento, se tiene que ir, montar en la nave y ayudar en el ataque al planeta para proteger, pues, no solamente a su hija y a su familia, sino al resto de humanos que viven en las cavernas. Pero llegado el momento, su padre se va y su padre es considerado el gran cobarde de Alta. Es una batalla enorme en la que su padre toma la decisión de huir. En lugar de enfrentarse a batalla, él huye. Y se le nombra el cobarde de Alta. Y eso, pues obviamente, los pilotos reciben mucho calor y mucho cariño en el planeta, en donde están ellos. Pero claro, no hay peor desgracia que ser alguien que ha abandonado a los suyos porque le ha dado miedo. Así que Spensa tiene que vivir su infancia, su adolescencia, deseando ser piloto, pero cargando con la losa de que su padre es el cobarde que abandonó. Y eso a ella la condiciona muchísimo.
La Yannick insisteix que Sanderson, tot i ser un home blanc de quasi 50 anys de Nebraska,
sí,
es posa completament en la pell de cada personatge, també en la protagonista d'aquesta història, un fet que no és gens fàcil.
Tenemos en total 4 o 5 puntos de vista. La manera de escribir evoluciona mucho y cambia mucho según hable uno o hable otro. ¿Por qué? Tú, por ejemplo, me tienes a mí y escribes un libro basado en mí o desde mi punto de vista, y yo, por ejemplo, voy caminando por una calle y yo, que soy he estudiado historia del arte en la universidad, pues a lo mejor voy paseando por una calle y me fijo en los tipos de cubiertas que tienen los edificios, ¿vale? Me fijo si esta calle tiene más pinta de ensanche que no de ampliación, ¿sabes? Me puedo fijar a lo mejor en, oh, mira, utilizan ventanas victorianas en la parte alta de este edificio. ¿Cómo se nota que fue construido después del edificio entero? Y si lo haces, a lo mejor desde el punto de vista de mi hermana, voy a hablar de mi prima mejor. Oh, mi primo, no. O desde el punto de vista de mi primo, va por una calle y en lo que se fija es en cuántos bares hay. Aquí se nota. Y eso Sanderson lo hace bien porque sabe ponerse en el punto de vista de una chica adolescente.
Una noia adolescent que les persones que estan veient aquesta xerrada en directe anaven posant al xat. És que tiene dos hòsties esta chica, què vols?
Bueno, és una adolescent. Bueno, és una xavala adolescent.
Un adolescent sempre té dues hòsties.
Escolta, de moment m'està agradant, eh?
Oi? A mi sí, em va convèncer, vaig sortir de la xerrada pensant, he de llegir el Cito Verso.
Veritat?
Perquè a més no sembla molt complex, sembla més fàcil de llegir, sense ficció,
sí,
el
sí,
tema dels
sí, sí,
personatges, a mi m'ha interessat. I ella insisteix que aquesta saga és una de les més idònies per entrar a l'univers de Brandon Sanderson.
Tot o sigui i no ser part del Cosmer.
Exacte, o sigui que prenem nota. Però el fenomen de Brandon Sanderson no va arribar d'un dia per l'altre al nostre país. Va ser fruit d'una banda del boca a orella entre els lectors que anaven llegint i deien, hosti, això està molt bé, llegeix-t'ho, i de l'altra de l'esforç de moltes persones perquè triomfés. I entre aquestes hi ha els llibreters. Per això la Cosmer Con hi va haver una xerrada amb l'Antonio Torrubia, també conegut com el librero del mal de Gigamesh. A veure...
Si no, des d'aquest programa l'odiem en profunditat.
Jo he de dir, i ho dic als oients, sé que l'Antonio és un dels oients habituals del Quimèric. Antonio, sé que tenim una entrevista pendent aquí al Quimèric. O sigui que de la temporada que ve no passa, que vens als estudis de Ràdio Sabadell a explicar-nos les teves experiències.
Antonio, convidat.
Convidadíssim està. És que m'amenaça de mort cada cop que parlem, o sigui que imagina't.
Sí, a mi ja em fa ullets, cada cop que vaig a Gigamesh.
Sí, diu que no el saludes mai.
Com que no?
Això diu.
Però bueno!
Doncs a part de l'Antonio, en aquesta xerrada també hi havia l'Alberto Plomet, que és de la llibreria online Cyberdark. I els dos van apuntar que la primera edició que ens va arribar a Espanya de la primera obra del Sanderson va ser un autèntic desastre.
Y yo llegué a estar en la tienda cuando salió la primera edición del Camino de los Reyes, que salió en rústica, que se desmontaba por todas partes, y yo me acuerdo que ahí no tuvo un arranque muy bueno, por así decirlo. Y luego yo me acuerdo que ya cuando ya me unía a Cyberdark unos 3 años después, ahí ya empezaba ya cada vez a notarse más el run y más, o sea, que fue en esos 3 años fue un poco más el boca a boca y sobre todo la insistencia de Ediciones B en tenemos aquí un filón, tenemos un buen autor, vamos a seguir intentándolo, a pesar de que a lo mejor durante estos 3, 4, 5 años las ventas no hayan sido espectaculares, pero aquí hay algo, vamos a seguir intentándolo.
Claro, yo vi cuando en 2012 o así más o menos, yo diría que fue en 2012, pasó Carol Paris por la librería que era la editora de Nova antes de que entrase Marta Rosic y estuve hablando durante un tiempo con Ramón, con mi compañero que trabaja en la librería, para intentar preguntarnos qué es lo que se movía, cómo podíamos intentar interactuar entre la editorial Nova y la librería Gigamesh para empezar a hacer como colaboraciones o preventas o darnos un poco de bombo en los inicios de Twitter y Facebook y tal. Y durante un año y algo estuve viendo Carol, fue cuando fichó el Marciano, salió Steelheart, acabé de salir el de La Guerra de las Tormentas, Y creo que fue la primera vez que cuando tenía un libro que estaba leyéndolo, fui marcando las erratas para luego pasárselas a Carol y decirle, tía, tienes que hacer algo con esto. Y en la segunda edición ya hicieron todas las correcciones, que tampoco es, o sea, la peinada que dice Estoy Ángel después fue mucho más bestia. Pero yo igual pasé 500 o 600 erratas, que la más impresionante fue un inicio de capítulo que ponía el honor ha muerto sin la H. Y decías, pero tío, ¿qué ha salido de esto?
Yo me tuve que saltar esa página, no podía. Mira que soy yo de. Mira que yo cuando leo la de las erratas, hay veces que si estoy muy metido en el libro, va, paso. O sea, voy a piñón fijo, no me fijo. Pero yo me acuerdo.
Que, la muerto y
no, 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 es que, llegaba a esa página y es que además era el título de la.
Sí,
era
que la portaría de arriba.
Claro, y yo me acuerdo que intentaba leer, pero se me iba la vista arriba. Intentaba leer, pero. Y dije, mira, esta página me la salto.
Hostia, no, que sí, la página 80 o la 100.
Yo diciendo, espero que no ocurra nada importante porque es que no puedo leer y además luego la encuadernación, yo tengo todavía la primera edición esa en casa y el libro se deshacía, me acuerdo.
Duríssim, eh? Uf, sí, duríssim. Sí, sí, sí. Però tot i això van dir, tio, que això té qualitat, això ha de fer algo.
Comparteixo lo de les faltes d'ortografia, que normalment jo no em fixo, però és veritat que quan
si n'hi ha alguna molt descarada, home,
si és descarada,
si és ha muerto i està en el títol, doncs sí. Sí, sí, ja és com, bueno...
Sí.
Amb el, per poc nivell has de tenir, saps, per adonar-te'n. I per això, precisament, es va crear una mena com de comissió de diferents persones per fer un rentat de cara a l'obra de Sanderson i per fer-la arribar on ells creien que es mereixia.
Empezamos a reunirnos, que estamos en el grupo Didac, Marina Vidal, Alexander Páez y yo, y luego Marta y Ilu Vilchev, que trabajaba por aquella época, y de apoyo venían a veces Belén Feducci, que era quien se encargaba de prensa, Zeta también empezó a meterse por ahí en las reuniones a veces y tal, que vamos para comer, y en el blog de Alex, de donde termina el infinito, sí. Hizo un especial durante un mes entero que cada día ponían un artículo sobre Brandon. Y en uno de estos le hicieron la entrevista al primer traductor que había de Sanderson, Rafa Marín, a Marta Rosic, y luego entre yo también. Y ahí empezamos a mirar qué podemos hacer para quitar la cubierta del tío gritando y dardo con el vestido rojo y hacer un como un lavado de cara de toda la saga del Cosmer para que llegase al público porque habíamos visto que podia arribar a mucho más i no s'està explotant bé.
Els llibreters també asseguren que tenen un bon grapat de recomanacions preparades d'autors que poden agradar als lectors de Sanderson. Entre ells hi ha el nostre estimadíssim Joe Abercrombie.
Joe Abercrombie, home, per descomptat.
Quimèric, el programa per als culturalment dispersos. La recomanació del Quimèric.
Amb aquesta música ja veieu que aparquem Brandon Sanderson i parlem d'altres temes.
Acabem de viatjar al segle passat, efectivament, a mitjans de segle, amb l'època franquista.
Però totalment, estic esperant la veu del Nodo ja, eh? Explica'ls als oients per què has posat aquesta sintonia, que no perdem els oients aquí ara que estem acabant el programa.
Sí, per descomptat. Barcelona tiene una importante misión que es descubrir este cómic que vamos a reseñar.
Es nota que has estat a la COPE, trobo, eh?
Sí, una mica. Bueno, és pertinent aquesta música perquè parlem de Barcelona Ànima Negra. És un còmic...
Preciós.
Un molt bon còmic.
L'agafaria, però tinc el braç fotut i no puc aguantar un còmic d'aquesta envergadura.
És que és molt gran. Els propers ho seran més. Bueno, fugeix
els... Ho farem l'esquerra.
Això mateix. Els guionistes són Denis Lapierre i Gani Jacupi, s'associen amb els dibuixants barceloní Rubén Pellejero, que el coneixereu per Corto Maltés, amb la companyia dels Antiario... Amb la companyia d'Eduard Torrents i Martí Pardo. Per donar una forma a aquesta història d'antiherois, de tons de grisos a la ciutat comdal.
M'encanta el dibuix, eh?
Sí, és molt...
Em transporta directament aquesta etapa històrica.
L'estàs llamando fatxa?
No.
Vale.
No pas.
Segons el seu coguionista, el Gani Jacupi, es tracta d'una alegoria d'una època.
Era una mentalitat d'una època. No és que després no hi havia gent així, però això simbolitzava una època. Gent que no eren forçosament totalment malvados, però aprofitaven la situació i hi havia aquell gris de personatges que participaven en això però després sentien coses d'una altra manera, i era essencialment era per a, com una metàfora, com una alegoria d'una època.
Aquesta història d'Estraperlo durant la dictadura, no, comença a l'estació de França i és important.
Ui, perquè... he arribat a un cabaret jo ara. Perdó, m'he despistat.
Bueno, si continuaràs...
Arribaré a l'estació de França en algun moment.
Veuràs
pits? Ara surten militars, ja no m'agrada.
Ara surten militars, una merda, que és això. Bueno, aquesta història comença i acaba a l'estació de França. I això té un sentit. Està deliberat. És perquè el veí, el país veí, és un símbol de llibertat.
Per a la intel·lectualitat catalana, la República Francesa era un símbol. I no és només que Carles va treballar ahir. No, és per a l'espíritu català. Cal pensar a la poesia de Serrat, Tio Alberto, i la medalla de la República Francesa. Això és un simbolisme. Anar cap a França, cap a un país on hi ha més democràcia, simbòlicament.
El dibuixant Rubén Pellejero explica que és un thriller, però també una història de supervivència.
Llavors, ell evoluciona dins d'aquestes ganes de poder ser algú. Aquest poder ser algú és el que el fa motivar i el fica, evidentment, en tot tipus d'històries que també podria passar a qualsevol país que ha sortit d'una dictadura, que ha sortit d'un problema de caire polític fort, no? Perquè és, en base és la supervivència, que ve sempre posteriori. I després també l'element que crea un règim, no? Que crea gent que depèn d'aquest règim per propi interès moltes vegades i és víctima.
I així queda tot lligat i ben lligat. Amb aquesta recomanació canviem completament de terç. Ja estem escoltant que...
Anem del franquisme serà... alegre al franquisme depriment, serà... no?
Serà no. Una recomanació molt trista. Aquest llibre jo me l'he... Ai, aquest llibre. Aquest còmic me l'he llegit i és patidor. I de fet,
jo he llegit el llibre i he vist la pel·lícula.
Efectivament.
Adaptació de La carretera.
És l'adaptació de l'obra de Cormac McCarthy, no? Mm-hmm. A càrrec de Manu Lacernet, no? És que té un dibuix, fes-li una ullada, té un dibuix impressionant. Explica la història d'un futur postapocalíptic amb una espècie d'hivern nuclear.
Wow.
Es veuen escenes molt desagradables on, bueno, us podeu imaginar on els personatges estan fets una merda perquè no mengen, perquè han de sobreviure amb el que tenen. Aquesta història tracta, és un viatge a través d'una autopista que és molt més que un simple camí. En aquest seguim els passos d'un nen i el seu pare en la seva travessia, on es troben el pitjor de la humanitat.
De fet, fora de micro estàvem parlant, dic, quan surti l'escena tal, que per mi és com l'escena clau del llibre, i diu, i surt, i l'ha obert aleatòriament i ha sortit.
Exactament,
l'escena aquesta, uau.
És una escena tan esfereïdora, tan desagradable.
A mi no se m'ha oblidat i fa més de 10 anys que vas llegir el llibre.
Doncs,
vull dir que...
doncs jo l'he vist,
sí.
Vividament. És molt desagradable, però també té el seu punt de tendresa. Perquè en certes circumstàncies el nen li pregunta, ens morirem, pare? I ell li respon, algun dia, però avui no, no? I així continua tota la història.
I va passant un dia i un altre
i
un altre, no?
I un altre,
no saps tampoc si tindrà molt futur o no en tindrà, no?
Sí, però sobreviuen i fan el que poden. Es tracta d'una odissea, una autèntica odissea angoixant que fa reflexionar sobre el veritable sacrifici de sobreviure. I saltem a un altre...
Que no sona gaire més alegre, per la música.
No, perquè, de fet, el clima deu ser el mateix. Perquè ens situem...
Fa fresqueta.
En l'anterior també era un hivern nuclear amb... d'això, amb molt de fred. Doncs aquí també, perquè estem parlant del gran misteri, perquè això és basat en fets reals. Això als amants del true crime els hi encantarà, és el misteri del pas Dyatlov, que és la reconstrucció de la incògnita que continua sent la nit de l'1 de febrer de 1959. A veure, aquest misteri que ara t'agradarà. Perquè
ja m'està agradant.
9 alpinistes experimentats que van sortir corrents de les seves tendes, aganivetades, semidespullats, descalços i a menys 40 graus al cor dels Urals.
Wow.
Alguns dels cadàvers trobats patien cops violents inexplicables. Un va aparèixer decapitat i altres presentaven traces de radiació. Es van tornar bojos? Una allau els va sorprendre? Van veure alguna cosa, alguna prova militar que no haurien d'haver vist? Ovnis? O potser algun habitant de la zona? Alguna tribu? Alguna bèstia? Doncs són un miler de teories les que s'han fabricat al voltant d'aquest cas i, ja us dic, no tenen la resposta.
És la gràcia? Sí, sí.
No s'ha trobat mai la resposta. De fet, l'investigador del cas, ens remuntem a llavors, Lev Ivanov, no va trobar la veritat, potser perquè la investigació va ser entorpida pel propi KGB. És un cas de veritat molt interessant. Doncs bé, el guionista Cedric Mayen i el seu dibuixant, Jandro González, barceloní, han plasmat aquest misteri amb molt de detall, sorprenentment. Tot i no ser un cas real, tenir aquest detall és sorprenent. Fan una reconstrucció acurada, ja dic, de la investigació, de l'únic testimoni.
Podríem dir que és una mica com la Societat de la Nieve, versió còmic i en cas de true crime?
Podríem dir que és la versió... podríem dir-ho. I explica també el dia a dia d'aquests joves mitjançant les seves fotografies. És a dir, no comptem amb tota la informació, però sí que es veuen pinzellades que ens permeten fer com una espècie de recorregut. No sabem quin va ser el resultat, i de fet, hago spoiler, el propi còmic ho deixa obert perquè tampoc són capaços de tancar-ho, perquè no són capaços de dir, ok, fue esto, no? Perquè bueno, no ho sabem.
A vegades també està bé no tancar-ho.
Està, doncs
si
això...
Tens dona material per l'especulació, pel misteri, per pensar,
efectivament,
per les obres creatives com
és
aquesta.
És que és una passada, pensa que el resultat de tot això va ser... no sé, tenien traces de radiació, uns van
raríssim,
acabar
decapitats,
van sortir despullats a menys 40 graus de les seves tendes on estaven protegits. Què collons van haver de veure?
És una mica les muntanyes de la locura de Lovecraft, eh?
Una mica. Que... Doncs per això, perquè vegis que a vegades la realitat supera la ficció, mm-hmm. I a vegades els terrors són de carn i ossos. I està molt ben documentada, quasi fa l'efecte que el testimoni sigui real, que estiguis allà. Quasi. Al cap i a la fi, la veritat encara no ha vist la llum.
I parlem d'aquests tres còmics perquè us volem fer un regal.
Sí, perquè qui veurà la llum és els nostres oients. Ojo, giro dramático de los acontecimientos.
Vosaltres aquests... heu aguantat aquesta xapa, ara. Si heu aguantat fins al final, teniu premi.
Això mateix. Aquests tres còmics, en principi, els volem sortejar.
Sí.
Farem un sorteig
un pack dels tres còmics.
Agafant que és el Còmic Barcelona, farem un pack i gràcies a l'enorme editorial que ens ha proporcionat els exemplars, doncs el regalarem. Recordem, Barcelona, Ànima Negra, La Carretera i El Misteri del Pas Dyatlov.
Jo ja participaria, és que m'han agradat els tres.
Bueno, és que tu no, ja no pots.
No, jo ja no puc.
Te'l
ja...
puc deixar. Et sembla bé? És que m'estàs fent...
Hola!
M'està fent ullets.
Ui, hola! Però quan se'm posi bé el braç, perquè són exemplars molt, molt grans per aguantar-los si estàs una mica fotudet.
Sí.
Val?
Ho confirmo.
Després del Còmic Barcelona.
Em sembla bé.
Doncs ja sabeu, esteu atents a les nostres xarxes socials i sabreu com participar en aquests sorteigs.
Quimèric, quan l'excentricitat es converteix en normalitat.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies, si tot va bé, amb un especial Còmic Barcelona. Si hi aneu, busqueu-nos, que estarem encantats de poder-vos saludar. Adéu-siau!
Quimèric, amb Karen Madrid.